Meritxell Budó. Sant Pere ha parlat de rebuig a la violència, que no és el dret fonamental de protesta. I també ha destacat l'alcaldessa de Colau que la violència no està mai justificada, no és mai el camí, i menys quan es posa en perill la integritat de les persones, com és el cas d'un agent de policia que es trobava dins del vehicle quan uns assaltants van intentar incendiar-lo. També us expliquem que Josep Maria Bartomeu ha estat detingut aquest matí en relació amb el cas Barça-Gate. L'expresident del Barça es troba a la comissaria dels Mossos de les Corts. També han estat arrestats Òscar Grau, Román Gómez Ponti i Jaume Masferrer, en aquest cas braç dret de l'antic president, i se'l considera l'executor de l'anomenat Barça-Gate. Recordem que el cas va esclatar ara fa poc més d'un any, quan la cadena SER va destapar el contracte d'uns serveis del Barça per enviar missatges contra possibles adversaris i contra jugadors de la plantilla. En plana cultural, l'actor Quique San Francisco ha mort als 65 anys després d'haver ingressat el 5 de febrer a l'UCI de l'Hospital Clínic de Madrid com a conseqüència d'una pneumònia bilateral severa. El 12 de gener passat se suspenia la seva funció, la penúltima, que havia tingut lloc a la localitat basca de Getxo. I el papa va recordar ahir les nenes nigerianes segrestades i tot just després es va anunciar el seu alliberament.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 6 de març, Quartet Brossa, Folk Astral, música clàssica a cop de folk. I divendres 12 de març, Sabor de Gràcia, descobrint la gràcia rumbera amb sabor. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Us parla Josep Sánchez, els comandants tècnics, el Jordi Carretero. Un trist empat. L'Espanyol va tornar a Barcelona amb poc premi de la seva visita al Molinón. Els de Vicente Moreno van ser molt superiors i van generar multitud d'ocasions que van fallar estrepitosament. L'afició es va tornar indignant amb l'actuació arbitral i sobretot amb la del VAR, amb un Barón Aceitón que ja s'ha convertit en un sospitós habitual pel seu origen balear i les actuacions perjudicials envers l'Espanyol. Col·lectius com l'AMAE i molts aficionats a les xarxes socials li demanen al club més contundència a l'hora de defensar l'Espanyol davant del maltractament arbitral. Divendres torna al futbol al RC Stadium, analitzat de tornar a guanyar per seguir el camí per tornar a la primera. A continuació, analitzarem l'empat d'ahir al Molino i repassarem els resultats del cap de setmana a la Factoria. Anem tan sols a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Es un el equipo ha vuelto a entrenar a Dani Hartke para empezar a preparar el partido del viernes contra el Oviedo. Y con la sensación agridulce de haber dejado escapar la victoria en un encuentro en que gozó de multitud de ocasiones y en el que otro error en la medular y los errores arbitrales dieron la vida al Sporting y dejaron el botín perico en un empate. Saludamos ya a Moisés Hurtado, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Moisés.
Hola, buenas, Josep.
¿Tienes la sensación de que dejamos pasar una oportunidad de oro para sumar tres puntos?
Bueno, sí. La verdad es que mi titular de hoy he puesto sin recompensa para algún partido.
Muy bien.
Que fue una lástima porque ante un buen equipo se hicieron méritos para ganar.
Perfecto, pues espérate unos minutos que lo complementaremos ampliamente. Tras el encuentro, varios protagonistas atendieron a los medios de comunicación y nos dejaron estas reflexiones. Escuchemos en primer lugar a Vicente Moreno, que se lamentó de que no se plasmó la superioridad del español en una victoria.
Bueno, pues no es lo que teníem en la ment pues vindre a Gijón i endur-se els tres punts. Crec que sabéis que l'equip va així de forma decidida a buscar-ho i és una pena perquè, bueno, crec que han fet moltes coses, crec que han tingut suficients ocasions de gol per a guanyar el partit i tal volta molt poc pues, han rebut ixe gol en accions evidentment millorables i també per la qualitat del rival, no? Però bueno, no fem una valoració en principi positiva, encara que, bueno, sempre que no pots guanyar, sempre dic que és important sumar, ho han fet, i ara el que n'hi ha que pensar és en guanyar el pròxim divendres contra l'Oviedo, i segur que si sumem els tres punts de la setmana que ve serà bo el punt d'avui, no? I així hem d'acceptar-ho. Sí, no, hem de donar-li el valor que té el punt, sobretot perquè vens a jugar a una plaça complicada contra un molt bon equip que està lluitant per lo mateix que nosaltres i crec que han sigut superiors, no? Crec que tant en la primera part com en especialment en la segona part, crec que han sigut superiors, han fet suficients ocasions de gol, com dic, per a marcar i per endur-se el partit, però bueno, això no va de mereixements o de sensacions, això va de resultat, no? El resultat és un empat, pues bueno, com he dit, ho donem ja per... ho acceptem, més que donar-ho per bo, i a fer-lo bo el proper divendres.
Y a continuación oiremos a Embarba, que volvió a marcar, recordemos, 4 meses después. El madrileño valoró que el equipo siga sumando, aunque mereció la victoria porque hizo mucho más que el rival.
Bueno, creo que hemos hecho un gran partido. Veníamos con ganas de conseguir otra victoria y alargar esa racha de partidos ganados. Y bueno, pues creo que es un rival complicado, que nos pone el partido difícil aquí en un campo también difícil. Y creo que hemos hecho un gran partido, pero nos vamos un poco con esa mala sensación de no haber ganado el partido, porque creo que hemos hecho más que ellos. El inicio de las dos partes ha sido muy bueno, hemos sido muy superiores, nos hemos sentido a gusto con balón, jugando en su campo. Y bueno, quizás ellos se han aprovechado de esas pérdidas que hemos tenido en nuestro campo. Sabíamos que iban a aprovechar eso y bueno, en circular un poco en su campo y bueno, pues al final, como te digo, creo que hemos hecho mucho más que ellos para llevarnos el partido y contentos por el juego, por intentarlo y por el trabajo del equipo, pero un poco con esa mala sensación de no haber conseguido la victoria. Seguimos sumando, lo que queremos, si no son tres, que sea uno, y bueno, pues ahora vamos a casa y hay que seguir sumando. Al final lo que te va a hacer estar arriba, conseguir el objetivo que todos queremos es sumar y bueno, si no puede ser tres, que sea uno y a por el siguiente.
Y ya por último, Sergi Darder, que en la línea de los anteriores declaró no estar satisfecho porque fue una molinona por la victoria, pero a pesar de hacer méritos suficientes no la consiguieron. La parte positiva, que el equipo deja buenas sensaciones.
Veníem a guanyar, no hem guanyat, per això no podem marxar tots satisfets. És un punt important perquè no deixem que l'Sporting es fiqui allà més a prop de nosaltres, però crec que hem fet mèrit suficient, hem tingut ocasions per guanyar i no marxem contents, evidentment. Bastant contents amb el nivell de l'equip, amb les sensacions, amb el que ha sigut el partit, el plantejament crec que ha sortit bastant bé, perquè sabien que ells el domini el volien tenir, però pràcticament a la seva àrea, i això no ens tenia que ficar nerviosos. Però bueno, quan no guanyes no pots marxar content i tenim que fer bona punt el divendres. Sí, evidentment. Jo crec que fa els últims 6-7 partits hem jugat millor els partits que no hem guanyat que els que hem guanyat. Els que hem guanyat hem tingut més eficàcia, que és el que compta, les àrees. Al final és important, però és veritat que hi ha hagut molts partits on hem dominat, hem tingut ocasions, hem merescut guanyar molt clarament, sense desprestigiar el rival, que és un rival que està allà dalt lluitant per tot com nosaltres. Però bueno, ja et dic, les sensacions són bones, sempre ho dic jo, sóc el primer que sou molt autocrític, tant jo com tot l'equip, evidentment, hi ha coses a millorar, però jo crec que si seguim aquesta línia els resultats arribaran, com estaven arribant els últims dos partits. Sempre autoexigents, però també realistes i sabent que cada partit és molt complicat guanyar, no són excuses, perquè nosaltres la nostra obligació és anar a guanyar cada partit, però si guanyem el divendres, seguim depenent de nosaltres per estar allà dalt, que és on volem estar a final de temporada.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Me parece, Moisés, que hay bastante unanimidad, ¿no?, en esto de lamentarse de no haber podido traer los tres puntos a casa.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que sobre todo lo que comentaba, lo que se comentaba ahora, de que es una lástima que los partidos que se han jugado mejor no se han conseguido los puntos que otros partidos que no has jugado tan bien quizás y has conseguido ganar.
Es curioso. Bueno, ¿cuáles serían para ti las claves del encuentro?
Bueno, para mí, sobre todo la intención. Yo creo que las dos partes tuvieron un denominador común, que fueron de más a menos, ¿no? El equipo salió fuerte a por el partido y eso es importante, ¿no? Valverde, por ejemplo, siempre decía que la primera acción da un poco la muestra de lo que iba a ser el partido, ¿no? La primera acción, el primer tiro tenía que ser tuyo, la primera acción de ataque tenía que ser tuya, y yo creo que el equipo, la primera acción que hace fue de ir hacia el partido. Ya la primera parte es así, tiene buenas llegadas, y al final el gol del Sporting, que realmente se habla mucho de que si es fallo de David, que si el equipo, no sé qué, yo creo que es un acierto de Yuka. Hay un robo de balón a Keidi, como pueden haber muchos. David pues al final contemporiza hasta que llegas normalmente al borde del área, que tienes que salir. Lo que pasa es que Yuka lo hace muy bien, mete el balón allí al palo largo, y ahí el Sporting bueno, le da un poquito de confianza, ¿no?, y se hace un poquito más dueño del partido. Es el segundo tramo de la primera parte. Y la segunda parte es parecida, pero con más ocasiones del Español, sobre todo hasta los cambios. Yo creo que el Español, el tramo de la primera media hora de la segunda parte es muy bueno, y en condiciones normales tendría que haberse puesto por delante, ¿no?
Se habló antes del partido precisamente de que esperábamos todos un duelo de titanes, un duelo de goleadores, pero al final la cosa se quedó Yuka, menos de una ocasión un gol, y Di Mata cero patatero, porque, vamos, no sé si fue un error ponerlo de inicio. ¿Qué piensas tú?
A mí Di Mata me gusta, me gustan sus movimientos, me gusta su compromiso también en defensa en los primeros minutos, que al final se junta ahí con el equipo y sí que es verdad que se le nota algo falto de ritmo, quizás, que es normal, también era su primer partido como titular, pero tiene cosas buenas. No es un jugador que necesite entrar demasiado en contacto con el balón, pero normalmente siempre se mueve con un sentido, y es importante. Tuvo alguna ocasión, sí que es verdad que a lo mejor se nota en algún movimiento pues un poco falto de ritmo, pero es normal. Era difícil también el tema de...
Te decía por eso si era un error ponerlo de inicio, porque le vemos falto de ritmo. Igual otro jugador habría sido más efectivo desde el principio, ¿no?
Bueno, al final los entrenadores pues se pueden guardar unas en la manga para la última media hora. Bueno, yo creo que si Vicente lo ve preparado para salir de inicio, al final es un jugador que también te atrae mucho a la defensa, le puede ver ciertas posibilidades de poder entrar. Luego tiene otros jugadores como podrían haber sido Buley, que ya en casa, ya saliendo del banquillo, pues ya hicieron bastantes cosas. Esta semana no fue así, pero a lo mejor pues uno cuando hace el plan de partido pues normalmente se guarda una carta ahí en la manga pues para revulsivo, y a lo mejor vio que Di Mata podía hacerlo bien en el once titular, ¿no?
Y después, lo comentabas tú antes, volvimos a ser prácticamente unos negados de cara a puerta. Me recordó el partido contra el Girona, porque vi ocasiones falladas a Di Mata, Puado, Dardé, el palo de Óscar, que bueno, un poquito más iba dentro, y hasta Nico tuvo una muy buena de cabeza, y fueron jugadas bastante claras.
Sí, sí, sí. Se llegó bastante. Es verdad que bueno, al final Gallego, el Sporting es un equipo parecido al Sabadell, con esa salida de tres que no lo hace con centrales, sino lo hace metiendo algún pivote que te intenta atraer, que es difícil contrarrestar, pero yo le pongo un mérito al equipo, porque es que prácticamente no recibió ninguna ocasión, y sí que es verdad pues que en el debe está esa falta de claridad en los últimos metros para meter esa puntilla final. Hubieron ocasiones claras, bastante claras, que al final el tema de meterla o no meterla, a veces va por un estado de ánimo, eso no lo puedes a veces controlar, es el jugador, ¿no? Podríamos haber echado de menos a Raúl de Tomás en esos momentos, pero la verdad es que se generaron ocasiones, que a mí es lo que me gusta ver, ¿no?
De todas maneras, el Sporting no tuvo muchas ocasiones, pero las pocas veces que se plantaban en el área, en nuestra área, o la merodeaban, daban sensación de peligro. No sé si es porque nos pillaban con pocos hombres, pero con facilidad, vamos, nos quedaba mucho problema.
Bueno, sí, evidentemente es un equipo de playoff, lo ha dicho Vicente Moreno, es un muy buen equipo, yo prácticamente no te llegan demasiado al área. Y lo que te comentaba antes, es un equipo que te intenta atraer, ya metían a Jai Fuego ahí en línea de tres, intenta que tú saltes a las presiones y te equivoques, pero claro, al final llega un momento que es como los últimos minutos del partido, pues que al final si no pasa nada, ¿no? Porque ellos no se ponen nerviosos ahí, te intentan que tú pues eso, te equivoques, y al final cuando tú salta uno a destiempo, pues entonces aprovechan para buscarte la profundidad o para buscarte esos valores, y parece que te... Entonces, yo realmente tampoco vi grandes ocasiones, y es verdad que Yuka ahora mismo es un jugador que de la nada te saca una ocasión, y tener un jugador así, pues que te controla tanto el área, pues es una suerte para el Sporting, ¿no? Pues un equipo que el Sporting que controla muy bien las áreas.
Y luego lo que realmente al final se llevó los titulares y el enfado de la parroquia, sobre todo la parroquia Perica, fue el tema de si somos demasiado flojos en lo que se llama siempre el otro fútbol, ¿no? En ir a reclamar, en no insistir más en el penalti a Óscar que no se pitó, que si se tienen que presionar más en los despachos. ¿Qué opinas sobre todo esto?
Bueno, al final... Yo creo que hay que apretar. A mí a veces en fútbol base me decían, no, porque no vas a cambiar el criterio del árbitro. Pero yo creo que los árbitros a veces, ante la duda, no saben muy bien qué pitar. Y yo creo que está bien, ¿no? Dentro de un respeto y de una consideración, pues tienes que ir a apretar al árbitro, que a veces hay muchas jugadas que son muy dudosas. A veces vemos jugadas 20 veces en vídeo y son tan dudosas que ni en vídeo las ves. Pues imagínate ahí dentro, incluso con el VAR, ¿no? Yo la jugada del penalti... también me genera dudas. Primero, me genera una gran duda que Oscar prácticamente no la proteste y se levante como para que no le saquen la tarjeta a él. Luego hay también unas manos también nuestras. Bueno, al final son jugadas comprometedoras y no me gusta pensar mal de los árbitros, ¿no?
De hecho, estoy contigo en que para mí fue mucho más penalti el que le hicieron a Di Mata el partido pasado. Que prácticamente, que bueno, no lo pitaron, y como ganamos, entonces dándole un poco la vuelta al argumento, creo que ayer estuvo muy... O sea, el árbitro se equivocan, últimamente se equivocan mucho en contra del Español, de acuerdo, ¿no? Pero tuvimos muchísimas ocasiones para ganar el partido. Para mí ese fue el principal problema del partido.
Sí, yo creo que sí. Yo además también estuve muy contento con la vuelta de Melendo, ¿no?
Sí.
La vuelta de Melendo, que lo único que le, o sea, ves la calidad que tiene en el pase del gol, ¿no? A Pedrosa, pero un poco más de peso específico del partido. Hay a veces que no ves a Melendo y Melendo
se desconecta. Se desconecta.
No es que se desconecte, es que al final el rival también saben que es importante taparlo a él, porque si no te genera muchas cosas, pero él tiene que encontrar esos espacios donde ubicarse y al final que no estés 15, 20 minutos diciendo ¿dónde está Melendo? Si no, Melendo tiene que aparecer, es muy importante para el equipo cuando él está bien y consigue pues relacionarse con los compañeros, ¿no?
Pero además hay que reconocer que ayer hizo lo que todo el mundo espera de él, ¿no? Dar esos pases en profundidad y moverle el balón con criterio, ¿no?
Sí, pero al final parece que fue solo la jugada esa del gol, que al final cuando intentas conectar, yo sé que es difícil ahí, ¿no? Y que desde fuera pues todo lo vemos muy bien, pero es difícil. Necesito de eso que hizo un poquito más, igual que Puado, por ejemplo, que es un jugador que ya se está notando, además cada partido se va por zancada, por fuerza, por calidad, le pones en un lado, le pones en otro, le pones de segundo punta, el trabajo defensivo, lo ves con mucho peso durante los partidos, ¿no? Incluso me gustó mucho un detalle de Puado al final del partido que le manda a Cabrera a sacar de...
Sí, sí, me fijé también.
No, hombre, pues son esos pequeños detalles que hacen a uno crecer, ¿no? Él se ve con esa capacidad que seguramente hace tiempo no se vería de decirle al central, oye, ven aquí, saca, que quedan pocos minutos, que tú la metes bien aquí y vamos a buscar una segunda jugada, un rechazo y tal. Bueno, y está bien que Puado se lo crea, que yo creo que un poco lo que hace falta, pues a ver si Melendo también pues un poco se lo puede creer más y poder crecer.
Y ya que estamos destacando a hombres que tuvieron peso en el partido, Dardé también estuvo bastante bien ayer. O sea, siempre le esperas un poco más, pero hay que reconocer que movió el tiempo del partido a su voluntad, ¿no?
Sí, sí, es verdad que hay jugadores con los que tienes tanta confianza, con los que se espera siempre tanto, de los que tienen tanta calidad, que siempre, quizás soy también yo a veces un poco injusto de decir, siempre espero un poco más de Dardé, siempre quiero que haga muchos pases de calidad, que defienda bien, pero bueno, sí que es verdad que el otro día estuvo bien el partido, dio buenos pases, hizo jugar, y al final pues lo único el debe que tiene él a lo mejor es cuando está en el doble pivote ser un poquito más sólido, que yo creo que el otro día lo estuvo. Y para mí también la vuelta de Embarba, ¿no?
Sí, justo te lo iba a comentar. Que además, justo antes del partido, porque claro, cuando corrió la noticia de que probablemente Raúl de Tomás no estaría, pues más de uno se le cayeron los sombrajos y ya nos veían derrotados. Y yo precisamente en nuestro chat comenté tranquilos que marcará Embarba, ¿no? Y casualmente fue así.
Sí, sí, sí. Aparte del gol, que no era fácil, al final la mete con la zurda, pues al final se le vio un poquito más. Que había un partido que se estaba viendo pues no tan participativo, yo creo que se le vio como generando algo más de juego. Yo creo que es muy importante que la mejoría del equipo a nivel ofensivo tiene que pasar por él, y no solo en el tema del balón parado, sino en otro tipo de jugadas. Es un jugador que tiene muchos recursos, que tiene gol, y ojalá veamos otra vez en este tramo final, mejor Embarba.
Pues muy bien, justo entre todos estos que hemos hablado, se debatía quién podía ser el mejor del partido.
Pues para mí, el mejor del partido.
Escucha un momento.
San Juan patrocina el mejor del partido.
Para nuestros oyentes ha sido Puado. ¿Para ti?
Puado lleva varias semanas siendo el mejor, yo creo, en líneas generales. Yo casi voy a decir, quizás, creo que está Pedrosa por ahí también, ¿no?
Sí.
Bueno, y ya Pedrosa, que lleva varios partidos también a buen nivel, rectificando pues fallos a lo mejor defensivos que era lo que le sacábamos, dando el pase de gol, voy a decir Pedrosa.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí exequo, Puado para nuestros oyentes y Pedrosa para vuestro resultado. El mejor, ya saben, está patrocinado por Saniquad, que aporta soluciones sanitarias para nuestra protección, tanto para profesionales como particulares. Entre en su web y vea su completo catálogo.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es. Saniquad, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquad.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Y antes de despedirte, justo hoy se cumple un año del último partido en que pudimos disfrutar del fútbol en directo en el RC Stadium, aquel partido contra el Atlético de Madrid que empatamos a uno. Precisamente el club ha puesto un vídeo a través de sus redes sociales en que algunos jugadores pues reconocen echar de menos a la afición. ¿Se ha hecho raro, no, Moisés, o se está haciendo raro todavía estos partidos sin público?
Sí, evidentemente sí, pero voy a ser un poco impopular. Pero creo que para nosotros, para el español, no ha venido mal, ¿eh? Por eso, por el tema de no meter más presión. Es verdad que han habido partidos que a lo mejor con un público, el público ya sabemos que siempre quiere lo mejor y no sé si me entiendes un poco.
Sí, sí, pero estás conmigo en que probablemente la temporada pasada fue al revés, que si hubiéramos jugado con público a lo mejor nos salvamos.
Puede ser, sí, sí, porque el público al final de esta temporada se junta y da ese plus de más. Eso sí que es verdad también. Pero este año yo creo que es una temporada muy difícil, el jugador a veces no tiene que entrar en ansiedades y quizás el público hubiese generado alguna vez algún partido así que se te encalla y esa ansiedad que quizás sin público no lo han tenido.
De hecho, no sé si estás... No sé si estarás conmigo en que ha tenido que pasar todo este tramo, prácticamente ya nos queda nada más un tercio de temporada, para que a mí me da la sensación de que ya en el ambiente vuela o sobrevuela la sensación colectiva de que, bueno, lo importante es ganar y no vamos a seguir discutiendo en si jugamos bien, jugamos mal, que al final no nos lleva a ninguna parte porque el objetivo es subir.
Sí. Al final, pues bueno, hemos estado un año sin público el año de segunda, pues bueno, pues ojalá que tengamos el público otra vez en primera y todo podamos ir a ver partidos de primera, que es lo que queremos todos.
Perfecto, Moisés, pues ya continuaremos hablando. Y antes de irnos a la factoría a comentar, como decíamos al inicio, que ha habido un comunicado de la AMAE, la Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas, en el que dicen echar en falta a nivel institucional una cierta dosis de rebeldía y autoexigencia. Después lo comentaremos en la tertulia. Unos consejos y ahora sí nos vamos a la factoría.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y si hablábamos de triste empate en relación al primer equipo, bueno, el fin de semana en la Benijarque ha sido un fin de semana negro. Empezamos por el filial, que para mí dio un paso atrás. Los de José Bedogay cayeron 0-2 contra el Badalona y se quedan a un solo punto de la zona de descenso cuando solo faltan 4 partidos por disputar. El femenino, recordemos, volverá a la competición el próximo domingo contra el Real Madrid femenino, una salida complicada para los de Rubén Casado. En cuanto a juveniles, también va a noticias. El juvenil A se dejó remontar en casa por el San Francisco a pesar de dominar el encuentro. Los de Luis Blanco vieron volar los 3 puntos hacia Mallorca, 1-2. Y en cuanto al equipo que dije, Javi Chica, no hubo sorpresa y el juvenil B cayó también ante la DAM, líder de la categoría, por la mínima. Mañana ampliaremos esta información, que la verdad es que no ha sido precisamente muy positiva. Unos consejos y nos vamos ya a la factoría.
Montperico.
A la sola tabla.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. capipòtams amb faina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Aquest any, la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demana Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. La sobretaula.
Ja tenim els nostres tertulians preparats. Anem a saludar primer a l'Àngel Berguedà. Bona tarda, Àngel, que tenim aquí esperant el seu torn, molt pacient, molt tranquil, no sé, però molt pacient, sí.
Què tal? Bona tarda.
I tenim el Dani Sosona a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
I el Ramon Rius em sembla que també. Bona tarda, Ramon.
Me cago en la mare que els va parir a tots.
Ja estem. Amb qui? Qui t'ha fet què, ara?
En tot l'estament arbitral i tota la merda del barri i tot això. Jo ja m'estic cagant en tots. Ho tinc claríssim.
Tu t'hauria de...
És el futbol, eh?
T'hauria de patrocinar un laxant, sempre que ho dic. Sempre que parlem.
No, la veritat és que, a veure, jo només vaig a dir-te una cosa. Si em deixes de començar, dos minuts, ja, i així ja trenco una mica el gel. Que començava a parlar de la tàctica del 3-2-1 i totes aquestes coses.
Va, vinga, desfoga't.
Ahir, si no has parlat mai, que va començar a donar pel sac i va fotre un escrit i va dir el que va dir i molt ben dit, aquí el club tot parat. Surt el senyor Duran, amb tots els meus respectes, molt... Que no té que sortir ell, eh? Que no té que sortir ell. No hi ha gent dintre del club que cobra una pasta... Cap de Vila, Tamudo, i no surten... I per què estan allà? Necessitem algú que parli, algú que surti del club i que digui, senyors, això és així, ho veiem d'aquesta manera, amb tot el respecte, eh? Vull dir, i no estem conformes en aquest, el de les olives, a l'afeituno aquest dels collons, que tot el dia està al bar i cada vegada ens perjudica, vull dir, com pot ser que aquest a l'afeituno aquest, per les ensaïmades i les olives, cada vegada que hi hagi una cosa contra nostra, escolta, el tio... A favor de l'altre equip. Bueno, jo crec que al final, gràcies a la mà, avui l'Espanyol ja ha començat a reaccionar i ha començat a protestar. Però si no...
Bueno, ja saps que ells sempre diuen el mateix, que ells fan les seves protestes allà on les han de fer i sense haver-li de donar...
I saps què fan? Mira, et vaig dir el que fan. Truquen, la secretària diu, esperi un momento que el senyor Tebas está hablando con no sé quién. Allà, le pongo música, eh? Mitja hora de música i el que està al telèfon al final pues, penja perquè porta mitja hora de música la secretària. No li ha passat tant al Tebas perquè ja saben que quan truca l'Espanyol ponle, no sé, la melodia de... Jo què sé.
Bueno, pues llavors tacho ja la part aquí que posava Ramon Rius, sí. Comunicat de l'Atma. Ja l'has desenvolupat, anem per feina. Dani, penses el mateix? Tu també estàs molt preocupat pels robatoris?
Jo no. Jo miro el futbol.
robatori, escolta, ens hem de deixar, de, jo crec, de tonteries. Quin és el robatori? La jugada del possible penal?
Era molt més clara la de Dimatà, no? Del partit anterior, per exemple.
Del partit anterior, o sigui, ja ni me'n recordo.
Sí, em sembla que pel Sabadell, que el van empetar dintre de l'àrea i tenia la pilota controlada. Per darrere.
Collons, que se'n va sol i el del Mallorca el tira i no pita ni falta, Dani. Cagondena.
Ai.
El del Mallorca, bueno, no me'n recordo i no vaig a tirar enrere. Jo, la veritat, m'agradaria, a vegades penso, dic, m'agradaria ser com el Ramon, no? Penal, tot és penal, ens estan robant i tot això. Jo he vist la jugada diverses vegades, en directe em va semblar penal, i després veig la jugada i tinc el dubte si realment el toca o no el toca. Tinc el dubte aquest. Ara, puc quedar bé. Penal claríssim. Però, en definitiva, aquí el que ens importa és, escolta, marcar i guanyar els partits. No hi ha un altre. I després podem parlar que si el Mallorca, que si el Leganés, que si no sé qui, que si no sé quantos, no?
Però la realitat és que ahir va tornar la millor versió, la versió més ofensiva i dominada de l'equip, però no vam guanyar. Dani.
Bueno, vam estar bé a l'inici de partit, el primer quart d'hora, que van sortir endollats i amb una idea clara d'anar pel partit i d'intimidar a l'Sporting i poder marcar aviat i avançar-se i tranquil·litzar-se. Després ja va passar un moment de cert equilibri en el joc i sí, a la segona part doncs, l'Espanyol va ser molt millor durant 20 o 25 minuts, però bueno, és el que diuen molts equips, els que diuen molts entrenadors, és a dir, clar, si tenim ocasions i no les fem, clar, tothom reclama tenir ocasions i marcar, tothom. Jo escolto equips de primera, escolto entrenadors, és clar, és que hem arribat i, clar, no hem sigut efectius. Bueno, això forma part del joc, però l'equip no va estar malament. I una cosa important per mi va ser que per primera vegada hi va haver un equip contrari, en aquest cas l'Sporting, que ens va respectar molt. Ens va respectar molt, eren conscients de que l'Espanyol són molt superiors i ells a la segona part, ja en el tram del darrer quart d'hora, pràcticament es conformaven amb l'empat, ja amb l'empat estaven ja tranquils i el que feia l'esforç era l'Espanyol.
Jo sí que estic una mica amb la línia del Dani, no vull tirar aigua al vi, però Àngel, jo per mi el problema d'ahir no va ser el penal que no es va pitar, que evidentment és greu, era... No ho veig tan clar que sigui penal, però com a mínim seria una jugada que s'hauria de repetir. Però a mi el que em va saber greu és que un partit que pots guanyar, i comentàvem amb el Moisés, jo recordo com a mínim quatre ocasions clares, una de Dimatà, una altra de Puado, una altra de Darder, una altra la d'Òscar que va al pal i una de Nico de cap que ho tenia pràcticament fet. Per això no vam guanyar el partit, no per l'actuació de l'àrbit.
És que, sí, i jo penso que... No s'està dient, eh? Jo almenys no ho vaig veure així, que es perdés o que s'empatés, es perdessin els dos punts per culpa de l'àrbitre. Jo crec que no. Això seria fer-nos trampes a nosaltres mateixos i enganyar-nos. No és veritat. Nosaltres vam jugar ahir, a mi em va agradar, un bon partit. Vam fallar doncs, unes ocasions, el remat del Nico doncs, normalment no l'ha de fallar, normalment ja bueno, doncs, no ho sé. Jo penso que podíem haver marcat el poste de l'Òscar també, doncs, també que es pogut entrar, bueno, doncs no va entrar. Potser també el Diego podia haver fet més es podia haver estirat més abans amb el gol del Juca. Potser Keidi doncs no tenia que haver perdut aquella pilota, potser David tenia que haver pressionat més tapat més el Juca. Si vam perdre dos punts, al final és bueno, doncs perquè no ho vam saber fer millor. El que passa que amb el tema arbitral, clar, doncs el Dani ha dit que després d'haver vist la jugada, que em diré que li va semblar una cosa i que i després n'hi ha semblat una altra. Bé, doncs això és el que jo reclamo i això és el que vull, que amb jugades dubtoses surti el VAR, aparegui el VAR I el VAR amb aquella jugada tenia que haver aparegut. Se li podia haver dit alguna cosa amb l'àrbitre, amb la segona groga del Javi Fuego també es tenia que haver tret. A la primera part l'Sporting es tenia que haver quedat amb 10 jugadors perquè eren dues targetes grogues molt clares. I va haver també a la nostra àrea, a l'àrea de l'Sporting, una empenta, un no sé què, si va ensopegar dimatar, si li va caure el bavenc a sobre, no sé el què, però no es va revisar. Jo el que demano del VAR i el que m'emprenya de tot el que està passant...
Es va revisar el gol que li va anul·lar l'Sporting. Aquest sí que es va revisar.
Faltaria més. També es va revisar el gol de l'Embarba, que no sé què cara hi buscaven allà. Sí. També no sé què cara hi buscaven allà, però... Escolta'm, doncs si revisen unes, que revisin totes. O que, almenys que no em desorientin a mi com a aficionat i que no digui, bueno, doncs aquesta es revisarà perquè li ha donat la gana amb aquest, i avui, com que està el Barona Citón, doncs avui sembla ser que revisen les coses menys. No, la dona del César diuen que ha de ser honesta i, a més, demostrar-ho, o semblar-ho, i no sembla imparcialitat que t'estigui jugant la vida amb el Mallorca i et foti un àrbitre mallorquí, que vés a saber, perquè m'agradaria esbrinar aquí, si aquest paio, perquè a més és nascut a Mallorca. Sigui com sigui, Josep, sigui com sigui. Les lligues han de ser per totes per igual. I el VAR ho ha de revisar tot. I si amb tot això ens guanyen, doncs escolta'm, jo seré el primer en felicitar-los com he fet i com faig habitualment. Quan em guanyen, el felicito el rival. Sempre ho faig.
No és que sigui...
El que no m'agrada és que em toquin els pebrons i que em prenguin el pèl.
No és que sigui mal de mucho consuelo de tontos, però el que està clar és que el VAR l'únic que ha portat és més problemes al futbol.
Bueno, perquè és una bona idea mal executada.
I ara, va, Ramon, perquè gaudeixis una mica. Saps que m'ha recordat aquest comunicat de la MAE? A veure si fas memòria. Quan Ramió va sortir amb aquell aparell que donava descàrregues al jugador, bueno, al bestiar, i que deia que s'havia de fer servir amb els jugadors de futbol.
A veure, nosaltres, en el comunicat de l'AMA, m'ha agradat molt el que ha dit l'Àngel, vull dir, està molt acurat l'Àngel amb el que ha estat dient. I jo volia fer una referència que també en el comunicat també s'està dient que també, vull dir, nosaltres estem exigint que els jugadors s'esforcin, que hi ha un pressupost que és el més elevat de tot això i que des de tot, des de baix, de l'últim empleat del club fins al primer jugador, tens que tothom ha de autoexigir. Vull dir, no estem dient només solament el del servis, estem dient dues coses, una rebeldia i una autoexigència en aquest comunicat. A partir d'aquí, a veure, estic que l'Àngel ho ha explicat molt bé. Nosaltres, des que tenim l'Aceituno aquest, a l'Oliva, a Sense Aimada, tots els partits, quants partits ha guanyat l'Espanyol? Diu-m'ho. Ni un. I sempre amb polèmica. Hòstia, doncs, algo passa, eh? Vull dir, i tu ho has dit, Àngel, cada vegada que sortim i que ens prenen el pèl, vull dir, a veure, després es pot jugar millor, pitjor, no sé què. Ahir l'Espanyol, per mi, va fer un bon partit. Per mi va fer un bon partit. Va tindre la mala sort, però en el futbol són detalls. I els detalls és un penalti que et dona una victòria. Vale? Perquè si pita el penalti, segurament en aquests moments tothom estaria pensant en 3 punts, perquè a l'Sporting de Gijón va xutar 2 vegades a porteria, 2 vegades en tot el partit, no va passar de mig camp, van estar curats tota la segona part defensant l'empat, i va fer una cagada, aquesta tenim que dir-ho, una cagada del Diego, que al final, aquella pilota que li xuta des de mig camp, quasi, i li fot, hòstia, és que es va tirar... És com jo, que jo no ni jugo amb els veteranos, ja, perquè és que per arribar 3 hores tard a la pilota, un es té que donar compte quan ja arriba a 40 anys, ja no estàs com un tio de 20 anys. I això és el que tenim que començar a pensar. I l'entrenador, Diego López...
Jo sento...
El reflex.
Ramon, em sembla que en aquest cas no és culpa del Diego López, perquè a més ve de dos partits que ens ha salvat bastant.
Has jugat a porter alguna vegada a la teva vida?
No he jugat a porter, però si te la tiren al costat del pal és difícil agafar-la, eh? A no ser que hagi sortit més endavant, això sí.
Té que anar en una, no en dues mans. Fixa't el detall. Jo m'he fixat. Val, voler anar a blocar la pilota en dues mans, la caga. Té que anar en una mà. I això és de bàsic, de que ho ensenyen els alevins, els porters alevins. Vull dir que no em toqueu els llonces, tu. Hi ha moltes coses. Al fons del futbol s'analitza tot. I això el Dani t'ho pot dir, que ja ha estat jugant a primera divisió. Collons, els porters... Hi ha coses que són bàsiques.
Dani, què dius del gol? És tan error de Diego, o potser li deixen fer amb el Juca, o realment el Juca, d'on no hi ha una ocasió, treu un gol?
Bueno, és la característica principal d'aquest jugador.
i els que hem vist partits de l'Sporting, o molts partits, per la tele, doncs sabem que és un jugador que entre cella i cella té la porteria i que quan està a prop xuta, unes vegades encerta, la majoria, i altres no. És veritat que ve d'una acció que Idibare la vol donar enrere, li toquen i li va parar a Lluca, Lluca arranca, fa una conducció, David López va reculant, no l'entra per poques al dribbling i li deixa l'opció d'anar cap a la dreta, que és la seva cama bona, i allí amb aquest xut creuat. Bueno, a mi amb la primera instància em dona la sensació que Diego López la treu, però després la pilota va molt, molt ajustada al pal. Però bueno, tampoc anem ara a dir que si Keidi Vare no, perquè l'ha tirat enrere, a l'altre perquè no ha entrat, a l'altre perquè no s'ha tirat. Són circumstàncies del futbol que al final et marquen. I quan un equip...
Sí, però molts gols ens arriben de la mateixa forma, no? Aquestes pèrdues, aquests passes mal donats en aquesta zona, que potser perquè tenim els laterals molt avançats, sempre ens agafa una mica amb els pixats al ventre, no? Com es diu?
Bueno, perquè nosaltres només mirem a l'Espanyol. Ara, tu segurament, si siguéssim d'un altre equip, analitzaríem i diríem, ja, és que perdem moltes pilotes i ens penalitzen. A tots els equips tenen errades, perquè els gols, hi ha molts gols que són d'errades, no? Però l'important no és això, l'important és que estem ahir amb aquesta lluita, que hagués anat bé guanyar els 3 punts, evidentment, però que queden partits, que hi ha 4 o 5 equips, no sé si l'Sporting al final s'hi ficarà, perquè jo em pensava que l'Sporting cauria abans i no aguantaria aquest ritme, ho estan fent molt bé, i aquests 5 equips, al final, els darrers 4 o 5 partits de Lliga, se jugaran els 2 primers llocs de la classificació. No li donem voltes. Ara tenim 5 partits, que són bàsics. Tenim Oviedo, anem a Cartagena, ve el Logroñés, anem al camp del Castelló, té el Fuenlabrada i anem al camp de l'Albacete.
Per cert, Dani, que abans del partit la notícia evidentment era el que no jugava Raúl de Tomàs, però bueno, l'equip va demostrar que com a equip té més opcions. Què et va semblar dimata? Ja li has dit alguna cosa més?
No. No sé, sí, va rematar, però bueno, és que a mi el fet de que un jugador li centri en una pilota, la remati, et pugui fer gol o no, i amb una atracció te la centrin de la banda dreta i també rematis i marquis gol, doncs, home, és important. Si cada partit marca, doncs ja està bé. Però, o sigui, amb el joc col·lectiu no, encara no l'he pogut veure una acció individual d'ell sol, d'agafar una pilota, d'encarar amb un defensor, d'anar-se'n, de fer una passada, intentar... No, encara no ho he vist. Amb això no vull dir que no sigui un element que no pugui ser útil d'aquí al final de temporada, però no l'he vist, no ho he vist.
Evidentment és un anàlisi postpartit, que és molt fàcil fer-ho perquè ja vam veure que, com tu dius, pràcticament, o sigui, no va fer res, o sigui, va córrer molt, però va tenir una i la va tirar per sobre la porteria. Però en aquest cas no hauria estat més lògic posar un jugador que com a mínim ja ha jugat diverses més vegades amb aquest equip, parlo per exemple de Maxence Benson, no? Posar-lo des d'un inici, que no jugar-te una altra vegada a dimatar, que està clar que necessita més temps.
No, però el que veu els entrenaments el dia a dia és l'entrenador. Nosaltres, almenys jo, no tinc constància de com entrenen, i si l'entrenador el posa, haig d'entendre que li veu unes condicions que jo de moment, això no vol dir que sigui el contrari, doncs encara no l'he pogut veure. Però, home, seria bo que si és un jugador que no la toca molt, hi ha delanters que no la toquen molt, però que són rematadors i són golejadors, i, bueno, doncs ja aniria bé. O sigui, sense anar més lluny. El Cartagena tens a Rubén
Castro.
tens allà, vas, vas, està allà, té 38 anys, sí, sí, però si va per allà la pilota te l'enxufa. Bueno, ja hi jugues amb això, eh? Ja porta una sèrie de gols, vull dir... Vull acabar de veure aquesta situació. Jo crec que ens podrà anar bé, crec, o almenys vull pensar que sí que faran les coses i marcarà uns quants gols, perquè si no, escolta, està molt apretat, aquests 4 o 5 equips estaran molt apretats fins al final de temporada.
I Àngel, està clar que quan no hi és Zappe, marca Zipi, o viceversa, quan, sobretot és el que passava al principi de temporada, no? I ahir en Barba va fer el que, com no hi era l'Ull de Tomàs, algú havia de marcar i va marcar ell.
Sí, i és una de les coses positives de les...
Bastantes
coses positives que vaig veure jo a l'Espanyol d'ahir. Aquesta, entre cometes, tornada de l'embarba efectiu, no? Va fer un gol que jo penso que a ell li anirà molt bé i va suposar un punt. És una de les coses bones que li vaig veure ahir. També vaig veure coses bones al partit, doncs aquest Melendo que estàvem desitjant veure, un Melendo que entri en joc, que faci coses, que quan toca la pilota passin coses. I sobre el tema, la pregunta que li feies abans al Dani de dimitir, doncs jo tampoc li veig res. De fet, potser vaig estar molt despistat. Estava fora de casa i vaig veure el partit amb un ordinador i potser em vaig despistar, però els primers 30 minuts...
Jo crec que va tocar la pilota...
O no hi era, perquè... Dic, hòstia, aquest tio hi és, perquè he vist l'alineació, hi és, però 30 o 40 minuts, començament, no el van dir cap vegada. No el van nomenar cap vegada, i jo no el vaig veure cap vegada, i mira que es nota, perquè tampoc és petitó. Clar... Per què en lloc del Dimatà no va jugar a Les Benson? Hòstia, imagina't que fitxem el Dimatà, es lesiona RDT i fem jugar a Les Benson. Clar, no hi ha pebrots per portar-li la contrària d'aquesta manera a Rufete. Ningú. Ni Lotiet Vicenç, ni no. El jugador que ha de jugar serà, si no hi és aquest, doncs el que li ha portat Rufete. En aquest cas ha portat Dimatà, estem tots... esperant veure-li coses...
O sigui, és un tema de jerarquia institucional, per dir-ho d'alguna manera.
És un tema del que està passant a l'Espanyol, que qui mana, i que els altres obeixen o se'n van al carrer, vull dir, siguin Nadal, o siguin Utilleros, o siguin qui siguin. Aquí o fots el que has de fer, que és dir que sí i ballar-li l'aigua a tothom, o ets mal vist.
I Ramon, per fi, el Vicente Moreno va moure la banqueta, no? I va canviar aquest 11 que ja semblava inamovible entre el Melendo, que crec que...
El desastre de canvis que va fer, per favor.
No, dic quan va, a l'11.
Bueno, pel titular, tu, per l'11 titular, perquè no va tindre més collons que ficar el Dimatà, perquè el que ha dit de l'Àngel... A veure, i en el món del futbol professional, els veteranos són els que manen. No, un tio que l'ha portat el mateix representant, el Vicente Moreno, no estarà a la banqueta per jugar un xaval que ve del B. Això és que no passa ni a primera catalana, vull dir, perquè juguen els veteranos, vull dir, en el món del futbol hi ha unes lleis establertes que no hi ha un còdic de la Bíblia que ho posi, però que és així, vull dir, el que és el veterano, i en aquest cas, Dimatà, aquí és el seu representant, el mateix que el Vicente Moreno. No el tindràs a la banqueta, això està clar. Vull dir, tens que fer-lo jugar perquè aquí tot es mou. Hi ha molts diners pel mig i tot es mou. A l'altre... Ha...
També va entrar Melendo.
Jugar.
També va entrar Melendo a l'11.
Melendo va fer-ho molt bé. Jo crec que ahir va estar una reivindicació de Melendo després de molts partits desaparegut, perquè Melendo juga dos partits i desapareix 10. Torna a jugar dos partits i desapareix 10 més. Vull dir, sí, també sí. Coses molt rares. És veritat que molts partits ha estat més missing que una altra cosa, però bueno, ahir la veritat és que ahir a mi em va agradar ahir, Melendo. I després el que va agradar. L'Espanyol perd el partit quan fem els canvis, eh? Resulta que estàvem dominant el partit i de sobre que jo veia que creia que guanyàvem, i comencem a fer uns canvis que realment ho sento i mira que m'agrada, m'estimo, el que tu vulguis, del Bolell, però és que Bolell no va rascar ni... Bueno, no sé si va tocar una pilota, és que no, una que toca, se fot un lío ell mateix i la perd, vull dir. Vadillo, jo crec que està més per jugar també aquí en el Vilanova que el Vilanova que havia entrenat el Dani Solsona, per cert. O que, no sé, és que ja no sé, uns canvis que la veritat al final... Vull dir, a mi em van... Fran Mérida, que s'ho faci mirar, un altre que també, hòstia, apuntava molt, i Fran Mérida en aquests moments està... Vull dir, no sé com dir-te. Jo, per mi, el partit el vam perdre, no el vam guanyar, el vam perdre en els canvis que va fer de la substitució. O només tenim 11 tius, i el resto està fatal, o algo passa, perquè vull dir, en els canvis vam perdre el partit.
Què penses, Dani, dels canvis que realment no van aportar res? Fins i tot va haver un canvi estrany a la donada, a l'entrada de Lluís López per Òscar Gil, no? Suposo que és perquè estava cansat.
És que Òscar Gil, en principi, ho ha de jugar tot, eh? Clar. I li has de donar descans de quan en quan, però i quan li dones descans? El diumenge vinent no el poses i aquí poses a Lluís. El prova, a veure si de lateral dret ho pot fer, perquè si hi ha una emergència, doncs això. Però aleshores és veritat que amb els canvis l'equip no va donar un plus en el partit. Però també podem pensar que aleshores no tenim la millor plantilla.
Sí, sí, és el que venim dient ja de fa mesos.
La millor plantilla igual la té l'Almeria i nosaltres tenim 13, 14 jugadors que, vale, però que la resta, doncs no donen al nivell, almenys en molts partits, perquè tu tens ara jugadors. Vadillo ha arribat i encara no sabem ben bé si és que no està bé, si no està ben preparat, si encara no ho sabem. Vargas ja ni en parlem. De Vargas ja, bueno, és que ja no és el 12, és el que fa 19. No ho sabem, tampoc. Vargas, bueno, ha desaparegut completament. Després, Volei, és veritat, tindrà molta il·lusió, moltes ganes, li posarà el cor i tot el que vulguis, però no aprofitem res d'ell. Vull dir, aleshores no tens ara Miguelón. Calero, bueno, si es lesiona algun ja veurem què farà. Vull dir que si anem analitzant una mica Fran Mérida ja veiem. Clar, a lo millor és que no tenim la millor plantilla.
I normalment és ara quan es comença a notar, no? Un equip quan ha de fer moure la banqueta és quan arriba aquesta part de la temporada, normalment, no? Que hi ha lesions i jugadors que entren, bueno, que es cansen també, no, Dani?
Doncs que no hi hagi... s'ha de procurar que... o tenir sort de que hi hagi poques lesions, que hi hagi poques sancions... I Vicente Moreno anirà tirant d'aquests que ja veiem que estan jugant. Això no vol dir que en algun partit determinat, jo què sé, ara contra l'Oviedo, contra el Cartagena o contra el Castelló, doncs vas guanyant amb certa comoditat i llavors entrin alguns jugadors i no desentonin ni molt menys, però anirà tirant d'això, d'aquest 11 més un parell més i parar de comptar.
Per cert, Dani, que no he pogut comentar, què et va semblar, si és, bueno, no hi ha hagut confirmació oficial, però bueno, sembla que ho podem donar per fet, el fet d'haver renovat a Miguelón, i bueno, no sabem què passarà llavors amb Víctor Gómez i Òscar Gil. A tu què t'ha semblat aquesta renovació?
Però, bueno, la renovació és perquè deu ser obligatòria, no?, que l'han de renovar. Ha vingut cedit amb opció de comprar-lo si l'equip puja a primera o alguna cosa.
Sí,
no sé, contractualment desconec quin tipus de contracte té, però suposo que deu haver alguna clàusula que l'Espanyol no tindrà més remei que firmar-lo. No ho sé, és que no he vist la notícia, tampoc. I no sé, a veure si ve Víctor Gómez, Òscar Gil, doncs potser hauran de cedir un altre cop a Víctor Gómez, no ho sé. Lo de Miguelón no ho sé, en absolut.
Sí, tu creus que segurament és avançar una notícia sense avançar-la, donant per fet que l'equip pujarà a primera i ja pots deixar anar, que clar, com hi havia aquest compromís, doncs ja continuarà el jugador.
No, a lo millor hi ha aquesta clàusula, però que en aquest cas la direcció esportiva, Rufete o qui sigui, suposo que Rufete, doncs entén que és un jugador que els hi pot servir moltíssim, encara que estiguem a segona o a primera, esperem que a primera, i que com que li agrada i això, doncs ja no espera amb aquesta possible clàusula de que si en cas de que l'equip pugés, doncs estarien obligats. Millor és perquè li agrada.
Molt bé, company. Bueno, company, se'ns ha acabat el temps. Ja demà molt perico a partir de les 4 i el divendres tenim partit. Tornem a parlar. Bona tarda, Àngel i companys.
Bona tarda.